són les 8. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Gairebé sempre, quan es parla de la sanitat pública, es fan clau de retret cap a les llistes d'espera, la manca de recursos, els dèficits que té i els incomptables problemes que sovint pateix o també que genera. Això és així i és ben cert. Ara bé, no ho és menys que hi ha tantes coses bones per dir al respecte que tan just em sembla fer retrets com injust em sembla que no elogiar-la o, si més no, elogiar-ne de tant en tant els seus professionals. Mireu, per un tema mèdic personal, he fet i encara em queden algunes visites a l'Hospital de Palamós. És un hospital petit que segurament necessitaria un canvi d'ubicació i un edifici més nou, probablement. De fet, en anys del govern del tripartit a la Generalitat s'havia comentat una possibilitat de canvi cap al polígon industrial de Vall-llobrega amb un hospital més nou, més gran, etc. Hauria de ser també més espaiós i probablement hauria d'estar més ben dotat. Però he de dir que en cap moment de la meva vida he tingut mai cap problema amb l'atenció rebuda o amb el tracte. De gent més estirada n'hi han a tot arreu. Però quan m'han citat algun dia a les 5 de la tarda, a les 5 de la tarda m'han cridat i quan m'han dit que fent no sé què em curaria, m'he curat. Per tant, avui que estic content de tenir una infraestructura com aquesta a prop de casa a la qual hi treballa tanta gent, m'ha vingut de gust agrair-los la seva feina i el seu tracte cap a mi i cap a la resta de pacients. I el dia que toqui dir el contrari, doncs que voleu que us digui, també ho direm. Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà.
Supermatí. Amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, amb el que recordem i repassem la previsió del temps una mica més tranquil·la ja.
Bon dia, Miquel. Estem tenint unes jornades mogudetes. Dimecres neu, ahir dijous la llevantada i avui segueix la mar força alterada. El Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per mar brava amb onades que poden superar els 4 metres. El dia serà amb el cel força serè. Serà a la tarda que el vent anirà perdent força i també el temporal marítim. I entrarà de nou la nuvolositat. Les temperatures es mouran entre els 4 i els 18 graus. I el cap de setmana, dissabte, un dia força assolellat i seria a partir de la tarda de diumenge que torna a creuar nos un front, amb baixada de temperatures i algunes precipitacions.
Doncs res, jo acabo de dir que la cosa està una mica més tranquil·la i en Martí m'acaba de desmentir aquí amb un zasca amb tota la cara. Doncs res, escolta, temperatures, climatologia moguda en els propers dies i temperatures que ara mateix freguen els 8 graus positius al termòmetre que tenim al nostre estudi. 8 graus positius amb els que comencem el dia. És divendres, és 2 de març, són les 8 del matí i 3 minuts, comencem! I talla la cinta del programa el resum en forma de titulars de les notícies que us explicarem al llarg del dia d'avui. Ho fem amb la Sílvia Pedret. Bon dia, Sílvia.
Molt bon dia.
També amb en Toni Selles. Bon dia, Toni.
Bon dia.
Anem a repassar les notícies del dia d'avui.
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí tanca l'exercici de 2017 amb superàvit. El consistori assoleix un romanent de tresoreria de més de 870.000 euros i redueix deute en 600.000 euros. L'endeutament se situa al 62%.
Comença l'ampliació de la zona esportiva de Torroella de Montgrí. El projecte es desenvoluparà en diverses fases i s'allargarà fins al 2023. La primera part suposarà la construcció d'un segon camp d'esports i d'un segon poliesportiu.
L'Ajuntament d'Ullà col·loca ressalts al carrer dels Estudis, a prop de l'entrada principal de les escoles públiques. L'objectiu és que els cotxes redueixin la velocitat i millorar la seguretat dels escolars.
Professors del Baix Empordà guardonats al Mobile Learning Awards, Domènec Rusca i David Llamas de Palafrugell per un projecte de videojoc sobre reciclatge de l'oli de cuina. Mercè Vila i Roser Espel de Palamós per un projecte de gamificació sobre les ruïnes d'Empúries.
Palafrugell vol millorar el pas de vehicles al barri del Prat Xirlo de Calella, amb problemes de mobilitat, sobretot a l'estiu. La primera mesura és anul·lar la circulació en el traçat recte del carrer Primavera per evitar que els conductors utilitzin la via com a lloc de pas.
I avui conversarem amb el xef de l'hotel gastronòmic Esportal de Pals, en Joan Carles Sánchez, perquè ens expliqui les campanyes de sopars maridats i la campanya gastronòmica de la cuina del Foie. I també parlarem amb un dels professors de Palafrugell que han estat premiats al Mobile World Congress. Serà al llarg d'aquest programa que ara comença. I comença el Supermatí explicant-vos, ho dèiem al sumari, que l'Ajuntament de Torroella tanca l'exercici del 2017 amb superàvit. El consistori torroellenc ha assolit un romanent de tresoreria de més de 870.000 euros. A més, han aconseguit reduir el deute en 600.000 euros. L'endeutament se situa ara en el 62%, Toni.
El tancament de l'exercici consolida la tendència positiva de les finances i dona més marge de maniobra al govern municipal. Amb aquests resultats, l'Ajuntament de Torroella pot anar reduint el deute i el termini de pagament als proveïdors, que se situa per sota dels 15 dies. El govern torroellenc atribueix els resultats a la política de contenció pressupostària i de racionalització de la despesa. També destaca que el superàvit s'ha assolit sense incrementar els impostos. De cara al futur més immediat, l'Ajuntament sosté que els resultats de l'exercici de 2017 permeten encarar l'execució de projectes com l'ampliació de la zona esportiva, la reforma del Passeig de l'Església, la Biblioteca de l'Estartit o el Centre d'Interpretació de les Illes Medes.
Gràcies, Toni. I no deixem de parlar de Torroella perquè han començat les obres que permeten l'ampliació de la zona esportiva. Volem conèixer més detalls i per això ho fem amb una crònica d'en Pedro Ruiz.
La zona esportiva de Torroella de Montgrí viurà una gran transformació amb el projecte d'ampliació que es durà a terme des del 2018 fins al 2023. Les obres es desenvoluparan en tres fases diferenciades i aquesta setmana es va encetar la primera, que té com a objectiu construir un segon camp de futbol, un segon poliesportiu, el trasllat del bike park i l'habilitació d'un nou vial que facilitarà l'accés als nous equipaments esportius. Aquests espais estaran finalitzats previsiblement i de manera completa la primavera del 2019. El camp d'esports, però, sí que s'estima que es pugui acabar al setembre d'aquest mateix any. El cost d'aquest primer termini d'obres és de 3 milions d'euros.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Les 8 del matí, 8 minuts. David Parreño, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Dos professors de l'Escola Carrilet i de l'Institut Frederic Martí Carreras de Palafrugell han recollit el segon premi del Mobile Learning Awards en la modalitat d'experiències amb tecnologies digitals, David.
Sí, es tracta de Domènec Rusca i David Llamas pel projecte de crear un videojoc per conscienciar de la necessitat de reciclar l'oli de cuina. A més, han recollit el tercer premi les professores Mercè Vilà i Roser Espel de l'Escola La Vila de Palamós per un projecte de gamificació sobre les ruïnes d'Empúries.
David Llamas, bon dia. Hola, David, per disculpa, no t'havia sentit. Dic, David, bon dia.
Hola, hola, bon dia.
Ah, bé, d'entrada, felicitats per aquest reconeixement.
Ah, moltes gràcies. És una, bueno, un reconeixement això que ens fa molta il·lusió. Sí, sí, és que és la feina que anem fent a classe, pues veiem, ostres, pues que... que anem en la bona línia, sí, sí.
D'entrada, sobre aquest mateix reconeixement, explica'ns una mica quin és, què és aquest reconeixement, perquè la gent que no n'estem al cas puguem saber una mica més en què consisteix.
Sí, això és un concurs, bueno, un concurs que organitza els de M-Schools i conjuntament amb el Mobile World Congress, Barcelona Capital, del mòbil. Ara, llavors és en una jornada que van uns 500... van convidant a directors a escoles, instituts de tota Catalunya que vagin allà i mirin experiències que són innovadores. Vale. Llavors, aquest concurs, no?, són un pari de categories. Una és per a l'escola sencera, no?, o sigui, com a experiència de tota l'escola, i l'altra, que és la que ens hem presentat nosaltres, era una experiència d'aula. Una activitat de les que ens fem anar a l'aula Vale, llavors aquí és la que ens hem trencat nosaltres.
Val. Aquesta, dèiem al principi, aquesta experiència consisteix en crear un videojoc que consciencia de la necessitat de reciclar l'oli de cuina. Com arribeu a la idea de fer un videojoc per fer aquest, bueno, per conscienciar sobre aquesta reutilització de l'oli de cuina?
Mm-hmm. Pues mira, la cosa no ve d'ara, no? Una mica, o sigui, el curs passat vam fer un projecte sobre l'oli, sobre la importància del reciclatge d'oli, vale? A classe, els nens pues, van anar treballant durant tot el curs, no? O sigui, bueno, va ser pues, un projecte que van anar treballant molt. Llavors, aquest curs, volíem fer que els nens treballin amb Scratch i que fessin alguna cosa de videojoc i tot això, i vam veure que podíem aprofitar, no? La mateixa, no? El mateix projecte que vam fer l'any passat, pues, acabar-lo de vestir. No? I llavors pues, van dir, ostres, pues, anem a fer-ho sobre el disseny d'oli. Però bueno, però el del videojoc una miqueta és al final, és l'element, no? O sigui, perquè aquest és un projecte una miqueta més global, no? O sigui, treballàvem, és la manera de com vam pensar aquest videojoc, no? O sigui, vam fer servir pues, un sistema que es diu el design thinking, no? O sigui, que és així un disseny de productes, no? O sigui, basar-se una miqueta en l'usuari, no? O sigui, llavors els nens pues, tenien els seus campes o els seus llençols on anaven fent la cuixa d'elles, no? Mirant les necessitats i tot això, no? Després ja un cop teníem tot això dissenyat, no? O sigui, llavors sí que vam passar, no? A fer el videojoc, no? I després això pues, s'ha lligat també una miqueta amb disseny 3D, no? Han fet han dissenyat els nens el que és una figureta, el que seria una mica el merchandising, no? Mm-hmm. La figureta del protagonista del seu videojoc l'han dissenyat en 3D i després l'hem imprès amb la impressora que té l'Escola Carrilet, no? Pues l'hem pogut imprimir en allà i tot això per enllaçar la figureta amb el joc hem fet un codi QR que el pots escanejar des de l'ordinador o des del Chromebook i llavors vas directament a aquest codi QR l'hem enganxat a la figureta 3D del merchandising sí. I escaneixant la codi QR pues vas anar a la pàgina del videojoc.
David, i quines edats tenen els nens que han treballat en aquest projecte?
Pues això ho hem fet a 5è de primària, estem parlant de nens de 10 anys, ara sí. Això no té 10 o 11 anys.
Per aquest projecte heu fet servir metodologies com l'ABP, el treball col·laboratiu, dèieu, l'aprenentatge de servei i el design thinking, el Tinkercard, codis QR, G Suite, que això és una suite d'aplicacions de Google, editors de vídeo, YouTube... Escolta, o jo m'estic fent gran vaja, primer han hagut d'aprendre què és tot això, entenc.
Sí, bueno, però és una cosa que anem treballant, ¿vale? O sigui, es va treballant d'una forma natural, no? És que dir, vinga, ara anem a fer una sessió de Tinkercad, no? O sigui, vinga, anem a mirar, però el Tinkercad és una eina que serveix per fer dibuixos en 3D,
¿vale?
¿Vale? O sigui, llavors, clar, no és que dir, vinga, anem a fer una classe teòrica del Tinkercad, vinga, tots assegudets aquí, bé, vinga, no? O sigui, com se fa? I no, sinó que tu els hi proposes, vinga, heu de fer la figureta. Si ensenyes a fer un cub, els ensenyes a fer un cercle, els ensenyes, bueno, ensenyes quatre notes i després ells, amb les ganes que tenen de fer la figureta per al seu videojoc, pues ja acaben d'averiguar l'altre. Quan tenen algun dubte, ja sí que te'l consulten, però són dubtes en concret. ¿Vale? O sigui, és un aprenentatge que es va fent trosset a trosset, bé, miqueta en mica. ¿Vale? O sigui, és...
I escolta, i a l'hora de reconèixer-vos des d'aquest certamen del Mobile World Congress i des de la Barcelona Mobile World Capital, quins són els punts forts que van veure en aquesta vostra candidatura? És a dir, quins són els motius pels quals van dir, hòstia, aquesta gent mereixen aquest reconeixement?
De fet, no ens van concretar, ¿vale? O sigui, no és que van dir els vostres punts forts són aquests, els fluxos són això o altre, ¿vale? O sigui, no van, però nosaltres, per lo que creiem una miqueta, pues és com integrem, no? O sigui, pues aquestes noves tecnologies amb una metodologia una miqueta diferent, no? O sigui, lo que deia, no només és que fem servir eines tecnològiques d'aquestes que tenen els raros, que sonen tan bé, sinó que després, ostres, pues, la manera de treballar, no, pues que es busca sempre pues que siguin els nens pues que treballin de manera col·laborativa, ajudant-se entre ells, no? Llavors en Domènec Rusca i jo, quan estem allà a l'aula amb els nanos, pues lo que fem és donar un suport, val? O sigui, ens acompanyem, mirem d'acompanyar, saps? O sigui, és una miqueta per la combinació, no? De les dues coses, no? Tant el que són les tecnologies com la metodologia.
David, hi ha algun lloc que no es pugui veure aquesta aplicació o bueno, aquest videojoc o es pugui utilitzar fins i tot?
Pues, de moment en la web de l'escola no sé si s'han posat enllaç, si estan enllaçats, ¿vale? O sigui, de moment estan en privat, però la idea sí seria acabar-nos d'obrir, ¿vale? I segurament en un futur pròxim en la web de l'escola pues, ja hi haurà un enllaç on la gent pugui accedir, veure pues, tota la documentació del projecte, tot com hem anat fent, ¿vale? Sí, i a més pues, això, pues, que puguin jugar. La gràcia d'aquests videojocs és el que ens preguntaven els nens. Bueno, jugarà molta gent als videojocs, no? O sigui, és una mica el que tenien ganes i coses, pues, això depèn, no? Després del ganxo que tingui el videojoc, no?
Va, li, anava a dir, li veieu algun futur en la possible comercialització del videojoc o no?
No, tant no, són 10 anys, o sigui, també hem de pensar, vale, sí, són nens.
Escolta, també dic, com a mínim, ells amb 10 anys hauran quedat ja conscients de la necessitat de reciclar l'oli, espero.
Sí, bueno, però això els nens petits ho tenen molt més clar que nosaltres, els grans, o sigui, això a les escoles sempre treballa molt en general tot el tema del reciclatge i aquí els que patinem més som els grans, Això sí que ho tenen molt clar, sí.
David, tu vas a ser la setmana passada al Festival Pala Robòtica, com va anar?
Va ser fantàstic, sí, això també és una experiència que estem donant a terme aquí a Palafrugell i genial, o sigui, estem molt satisfets de com va anar tot plegat.
I per la propera edició, què n'espereu?
Per la propera edició esperem com a mínim repetir i a més pues, anar afegint més cosetes, saps? Ens van sortir moltes idees, això també de moment ha sigut una primera... Aviam, això ha sortit una mica dels mestres i professors d'aquí de Palafrugell que ens vam ajuntar, hem muntat un grup de treball, val, on estem començant a treballar el que és la programació i la robòtica des de P3, o sigui, de 3 anys fins a finals d'educació, fins a 16 anys aproximadament. Mm. Vale, i llavors pues, mirem d'organitzar-nos, de coordinar-nos, val, o sigui, s'ha fet formació de professorat, tenim un grup de treball... Vale, tenim moltes ganes de fer coses. L'Ajuntament també s'ha involucrat amb el projecte, saps? Els vam demanar col·laboració, l'Ajuntament s'ha involucrat i estem molt contents. I llavors això de la festa que és el Palau Robòtica que vam fer va ser un primer tastet del que és això, una trobada interescoles on es barregin els nens de les diferents escoles, però al moment estava enfocat a P5 i primer. Vale, o sigui, si abans estàvem parlant de nens de 10 anys, sí, ara estem parlant de nens de 5. Vale, o sigui, ostres, ja baixem. Vale?
Déu-n'hi-do.
I va ser preciós. Vale? Sí. Llavors els instituts vam fer també una miqueta d'exhibició, de mostra, vale? De les coses pues, que anem treballant nosaltres a classe, referent a robòtica i tot això. I bueno, i tenim moltes ganes de seguir, vale? O sigui, ara que ens vam trobant pues, cada mes ja, en aquest grup de treball, tenim moltes ganes de seguir i ja... l'hem pensat per via com creix això per l'any vinent.
Escolta, espero que en aquesta feina que feu amb nens els consciencieu que, tot i que la robòtica sembla que bueno, serà la quarta revolució industrial, però espero que els consciencieu que se n'ha de fer un ús racional d'això.
Ostres, un ús racional? Un ús
racional... tot això que envolta la robòtica... està molt bé i és sense cap mena de dubte un camp de possibilitats enorme, però també planteja seriosos dubtes en alguns casos i de fet la Unió Europea s'ha plantejat fins i tot arribar a fer pagar seguretat social pels robots. És un debat que s'ha obert. I quan dic ús racional em refereixo a això, no? A quines limitacions que hauria de tenir l'ús de la robòtica perquè no hi hagi un moment en el qual els robots acabin prenent decisions pròpies que puguin anar en contra de les persones.
Sí, bueno, això ja és un debat, entrem aquí en un debat
filosòfic.
Sí, ostres. Hi ha moltes tendències cap aquí, no està...
Aquell vídeo, segur que has vist aquell vídeo d'aquells dos robots en forma de gos que obrien la porta i s'escapaven sols d'una habitació.
Vale, no, aquest no el tinc present, però bueno...
Doncs, Doncs és un vídeo que fa somriure i és inquietant a parts iguals, jo crec, per la capacitat de decisió que acaben prenent els gossos per si mateixos. Però vaja, tindrem ocasió de parlar-ne en qualsevol cas d'això. No sé si li queden molts anys o pocs anys perquè tot això acabi implementant-se de manera quotidiana, però n'anirem parlant. David, gràcies per atendre'ns i per explicar-nos una mica més, posar-nos una mica més al dia de què esteu fent amb els nens i que treballin en aquest camp que ja no és futur, sinó que és present.
Exacte, aquí estem. És present. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, David, bon dia i sort.
Vinga, adéu-siau.
Les 8 del matí i 20 minuts. Esteu escoltant el Supermatí. Informatiu de Ràdio Capital de l'Empordà, en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. I no marxem de Palafrugell perquè el poble vol millorar el pas de vehicles al barri del Prat Xirlo. Això és a Calella, un barri que històricament ha tingut problemes de mobilitat, sobretot durant la temporada d'estiu. La primera mesura és anul·lar la circulació en traçat recte del carrer Primavera per evitar que els conductors utilitzin la via com a un lloc de pas, David.
També ordenaran la senyalització del barri amb mínims canvis de direcció de la circulació actual. A més, es té previst regular la velocitat màxima de tot el barri a 30 km per hora. Són mesures que es deriven d'un estudi que l'Ajuntament ha presentat als mateixos veïns de la zona, ho explica el regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Junama.
Pel cap de mobilitat vàrem explicar el projecte, que hi ha previst ja de fa temps, i tenim el recolzament dels veïns i tirarem endavant aquesta implantació d'aquesta zona 30 en la zona del Prat Xirlo amb el seu vistiplau i, si tot va bé, perquè estigui a punt per Setmana Santa.
En un futur, l'Ajuntament es planteja recuperar els espais pels veïns amb una zona pacificada.
8 i 21, Dani Cortés, bon dia.
Hola, bon dia.
L'Ajuntament de la Bisbal qualifica d'exitosa la primera jornada d'ahir del Festival de la Formació, Ocupació i Empresa del Baix Empordà. S'està celebrant aquests dies a la capital de la comarca i s'hi ofereixen més de 400 llocs de feina, Dani.
El volum de participants ha superat tota expectativa fins al punt que part de les conferències programades per avui es traslladaran al Teatre Mundial per tal de poder acollir tots els demandants. Avui divendres el Saló tornarà a obrir les seves portes i seguirà oferint ofertes de sectors laborals diversos com turístic, l'alimentari, passant per l'hostaleria, el clínic, el telemàrqueting o el disseny. També hi ha ofertes per personal de carnisseria, peixateria, de fruiteria o fleca i també cambrers, cuiners, comercials, recepcionistes, personal industrial, vaja, podríem seguir dient fisioterapeutes, personal de neteja,
tot tipus de feina, vaja.
Personal de seguretat, no sé si t'acudeix alguna cosa més.
No sé, periodistes, no sé si necessiten gaires.
Periodistes d'aquí a la llista no ho vaig
veure. No té pinta, eh? No, el Baix Empordà no seria una comarca farcida de mitjans que requereixin de periodistes, de moment.
No.
Intentarem, a veure si l'any que ve podem anar-hi nosaltres amb necessitats de més gent d'aquest tipus de feina. Apa, fins ara.
Vinga.
I més notícies. Les Illes Medes tindran una nova regulació. Serà relacionada amb els centres d'immersió i ara s'ha obert la consulta pública perquè se'n pugui donar la seva opinió, Gerard Descaig.
Ara toca als ciutadans deixar qualsevol comentari a la web habilitada abans que comenci la tramitació de la futura llei. Tot i això, també es podran fer al·legacions durant el temps d'exposició públic i reglamentari. L'objectiu de la consulta que s'ha obert és per conèixer les opinions dels actors implicats per tal de preparar una normativa més adequada. La nova llei dels centres d'immersió preveu substituir el límit d'immersions diàries a anuals. D'aquesta manera s'estableix que no es pot superar les 60.000 immersions anuals.
Gerard Descatx ens ha enviat aquesta crònica enregistrada amb un disc de pedra. Les 8 i 24 minuts. I si hi ha un entorn a casa nostra que és icònic del nostre paisatge, són aquestes Illes Medes de les que parlava en Gerard. I sobre el nostre paisatge, precisament avui versa, gira al voltant el comentari d'avui que ens arriba de la mà i de la veu i de la... anava a dir de la ploma, però això em sembla ja una mica antic, de Miquel Martín, de l'escriptor begurenc Miquel Martín.
Alimentar-se, ja ho sabem, és una necessitat fisiològica. Però la gastronomia és una manifestació cultural i en alguns casos arriba a ser també un art. I aprendre a gaudir-ne és, sens dubte, un dels grans plaers de la vida. No s'entendria una terra, un poble o un país sense la seva cuina, és a dir, sense els productes que li són propis, que l'identifiquen i reflecteixen les seves peculiaritats en cada plat i en cada àpat. Segurament no entendríem la Costa Brava sense el peix que s'encaua en els rocams més salvatges, els déntols, els neros, els rogers o les rascasses. No entendríem tampoc l'Empordà sense els arrossars que s'estenen desafiant la vista, sense aquells camps de pomeres, sense els olivars i les vinyes, sense les hortes i tot allò que li dona color i característica al seu paisatge. Perquè les anxoves i les groines, els espàrrecs i els pinetells són també part del nostre paisatge. Cada estació, de fet, ens regala els seus fruits, de mar o de terra. Només cal saber-los agafar en el moment oportú i cuinar-los amb la saviesa que ens aconsella la tradició. O si som una mica més atrevits, buscar-hi noves combinacions. I tot plegat, tot aquest menjar, tot aquest paisatge, el podem combinar amb aquells pins que fan que cada plat tingui encara un gust més elevat. Per sort, la denominació d'origen Empordà ja fa anys que elabora vins d'una qualitat excel·lent. Dic per sort perquè potser els hem descobert una mica tard i seria hora que els comencem a consumir i també a reivindicar, conscients del tresor que posseïm. Plats com el niu, basat en la cacera i els productes de temporada, o el suquet, que té infinites combinacions, com infinites combinacions té l'arròs, i a banda d'aquest vi de què parlàvem, són un llegat d'un gran valor, en el qual, de fet, convergeixen segles i segles d'aprenentatge, d'experimentació i de cultura. Són, doncs, una part essencial de la nostra identitat, i com aquest paisatge que els acompanya, faríem bé de preservar-los.
Paisatge també el gastronòmic, el que tenim a casa nostra, i que avui ens dibuixava l'escriptor Miquel Martín, comentari que podeu recuperar sempre que us vingui de gust.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
I no deixem de parlar de cuina i de gastronomia. Perquè ja són a punt de començar les jornades gastronòmiques del Foie a Pals. Les jornades uniran els restaurants Sa Punta, Sol Blanc, La Païssa del Maspou i l'hotel gastronòmic Esportal. A més, el restaurant d'Esportal és un dels que formen part d'una altra campanya, els sopars maridats, que es farà d'aquí a 3 setmanes, David.
Els sopars maridats és una iniciativa conjunta de la cuina de l'Empordanet i la cuina del vent i amb els cellers de la D.O. Empordà. Enguany, tots aquests menús inclouran una elaboració de pa amb tomata acompanyada d'oli de l'Empordà, que serà el fil conductor de la campanya.
Joan Carles Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia.
En Joan Carles Sánchez és el xef de l'hotel gastronòmic Esportal de Pals. En Miquel Martín, l'escriptor Miquel Martín, parlava un moment de fer un comentari avui relacionat amb la gastronomia i en com forma part del nostre paisatge. Estàs d'acord?
Home, i tant. A més, no només estem d'acord, sinó que des de fa uns anys, Cuina l'Empordanet ha sigut un dels garants importants d'aquest argument arreu del nostre país i de l'exterior. És molt important el paisatge per nosaltres i el que trobem a casa nostra per acabar portant-ho a les taules dels nostres restaurants.
Escolta, com encaixa el foie, que no és, òbviament no, el foie no és un producte de casa nostra, com encaixa el foie en aquest paisatge gastronòmic que tenim a casa nostra?
Que no és producte de casa nostra, podríem parlar-ne, el que passa que no l'anomenem com hauríem d'anomenar.
Ah, doncs explica'm-ho bé, això, perquè jo el foie, òbviament, sempre l'he relacionat amb França, clar.
Evidentment hi ha molta... La importància de la cuina i dels productes francesos fa uns anys es va expandir molt. Nosaltres som veïns nostres. Tenim grans productors de foie, diguem-ne fetge gras d'ànec, aquí a les nostres comarques. No anar molt lluny, tenim Collverd, que és un de les cases més importants de Catalunya elaborant fetge gras, i tenim aquí a l'Empordà, l'ànec de l'Empordà, que també està en aquesta labor. És un gran desconegut nostre, la veritat és que sí, que el fetge d'ànec, sí. És un desconegut, però no oblidem que un dels plats o un de les menges molt nostrada és l'ànec, i l'ànec sempre l'hem cuinat i sempre s'ha cuinat molt a la nostra terra. El fetge és una cosa que sí que ve molt relacionada i molt lligada amb la cuina francesa, però nosaltres aquí l'hem treballat, l'estem treballant, i crec que és una cosa que no només és un llibre francès.
Joan Carles, aquestes jornades gastronòmiques, si no m'equivoco, són la segona edició. En quin moment decidiu fer una jornada sobre el foie? I vaja, quina repercussió va tenir? Com va anar la primera edició i què n'espereu d'aquesta segona?
A veure, nosaltres som un grup de restaurants, aquí a Pals, un grup de restaurants format per el Sol Blanc, la Païssa, el Vicus, el Sapunta, i la Yolanda de la Calèndula, que des de fa 6 anys que vam començar a fer més que jornades, diríem, de posar en valor productes gastronòmics de la zona, i que realment tenen un valor molt important en els nostres restaurants. Vam començar amb les jornades de la Tòfona, ara estem fent les jornades del calamar de Putera, que són noves d'aquest any, les jornades de l'Angula, i les jornades del foie, la tercera, aquesta és la tercera jornada que fem. Són jornades que tenen bueno, dos sentits. Un és el reivindicar que l'hivern, que la temporada baixa, entesa aquí, en aquesta zona, nosaltres estem vius i fem coses. I la segona i més important és donar moltes possibilitats al nostre client amb moltes variacions d'elaboracions de productes gastronòmics. Els productes que t'he dit, n'hi ha que són molt propers a nosaltres, n'hi ha que són una mica menys, però sí que són molt gastronòmics. Aquesta és una de les funcions que ens vam proposar aquest conjunt de restaurants i que portem a terme, i la veritat és que cada any tenen molt bona acceptació entre els nostres clients, i cada any els esperen que arribin. La veritat és que funcionen bé, són jornades o mesos en els que tenim poca afluència de clients, i tenir aquesta oferta diferenciada ens fa fer bullir l'olla. I la veritat és que funciona molt bé.
Es tracta d'això. I escolta, quin grau d'ocupació us genera això a les sales dels diferents restaurants que hi participeu?
Bueno, el problema el tenim entre setmana. Entre setmana sí que la cosa ens queda molt aturada, però el cap de setmana estem treballant bé. La veritat és que ens complementen molt bé també per fer d'altaveu de que tenim obert i de que estem al servei dels clients, i la veritat és que el cap de setmana funciona bé. Aquest focus, aquest petit espai gastronòmic que hi ha aquí a Pals, amb aquests restaurants que mirem de fer les coses bé, amb un fil conductor, que en aquest cas amb les jornades fem servir un producte, doncs ens ajuda molt a acabar d'omplir, acabar de que funcioni bé, i aguantar, sobretot aguantar, que costa molt la temporada d'hivern i finals de tardor.
Deies, especialment el cap de setmana és quan ens funciona. Dedueixo d'això que la major part de la gent que ve és gent de fora, que ve a passar el cap de setmana, o és també gent d'aquí que senzillament entre setmanes queda a casa i quan arriba el dissabte surten a fora?
Bueno, nosaltres tenim dos tipus de client molt diferenciat. Molt diferenciat no com a client, però sí com a procedència, que és el client d'aquí de la zona, que cada cop és un client més gastronòmic, també s'ha de dir, cada cop nosaltres estem valorant que és més gastronòmic, que la gent volen provar gastronomia, volen provar producte, volen explicacions de del que estan menjant. I després tenim el client de segona residència, o que ve a passar el cap de setmana d'aquí com a escapada gastronòmica. Clar. Que aquest client ja abarca una distància més lluny de casa nostra, que no només ve de Barcelona, sinó també molt, molt de la part
del sud de França, potser, també s'acosta
gent. I algun que baixa del sud de França. Evidentment, aquest és un client que cada cop s'està prodigant més, i cada cop ens dona més, diguem, en aquest cas, alegria, perquè ens emplena i ens ajuda a acabar de fer unes bones campanyes i uns bons serveis.
No volia preguntar-te pel menú, perquè a aquesta hora jo no he esmorzat i m'agafarà un atac de gana, però explica'm una mica el menú que feu.
Sí, en principi hi ha restaurants que fan menú, hi ha restaurants, en aquest cas, que fan suggerències, que fan diferents plats amb el fetge gras, I bueno, podem trobar, evidentment, si estem parlant de quatre restaurants amb cinc o sis plats diferents a cada restaurant, aquí hem d'entrada ja tenim 24 o 25 plats que tenen el fetge com a artista principal. Podem trobar pues, des de un arròs amb ceps a l'estil pilaf amb fetge gras, una suprema amb una crema de fetge, una suprema de peix d'aquí de Roca amb crema de fetge i un wok de tubercles. Podem trobar un caneló d'ànec amb escalopa de foie, un nou ferrat ecològic amb xip de carxofa i el foie fet així a la paella. Podem trobar una coca planxada amb llagostins i crema de múrgoles. Evidentment, l'arròs és molt important, estem a Pals. Un altre arròs és l'arròs amb salxitxes i múrgoles a la crema.
Arròs, escolta, Joan Carles, quina varietat d'arròs feu servir per fer aquest tipus de plats vosaltres?
A veure, per exemple, nosaltres a l'Esportal estem posant una mica en valor la feina que està fent l'Albert Grassot aquí amb l'Estany. Sí. Nosaltres fem servir la Kita Komachi per fer aquest plat. La Kita Komachi, que és una varietat japonesa que és conreada aquí i que està conreada a la llavor que es fa aquí, que és un arròs ecològic, que és un arròs amb una poca producció, que ens dona una textura que ens agrada molt per combinar-la amb el fetge.
T'he preguntat això expressament perquè a Pals s'hi conrea arròs, però d'uns anys cap aquí s'hi han començat a conrear diverses especialitats, diverses varietats, millor dit, d'arròs, per fer front a diferents tipus de plats i diferents tipus de cuines, entre les que s'hi troben, per exemple, aquesta varietat que deies, que és una varietat japonesa. Ja vull dir que
sí.
T'ho he preguntat expressament ja amb això.
No, doncs aprofito i t'explico a casa nostra i a casa d'algun dels restaurants participants fem servir totes aquestes varietats. Jo a casa meu tinc un arròs fet per cada varietat i actualment s'estan cultivant moltes més varietats, però les que sí que estan posant-se molt en valor és el Bahia, és una recuperació de l'arròs que es feien aquí a Pals, el Bomba, el Carneroli, el Nembo, i en aquest cas la Kita Komachi, que bueno, nosaltres sí que ens donen peculiaritats diferents que ens va molt bé per associar-los a ingredients diferents amb acabats diferents i ens donen bueno, un joc a la cuina i un joc al client que la veritat és molt d'agrair. I la veritat és que s'està fent molt bona feina, els arrossaires d'aquí de Pals estan fent molt bona feina per dignificar i posar en valor un producte molt nostre que no defensem moltes vegades com hauríem de defensar.
Yeah.
Hi ha altres zones que ho fan diferent i ho posen en valor. I el nostre arròs, sense cap mena de dubte, és molt bo, de molt alta qualitat, i és un dels millors arrossos per especificitats de l'aigua que el rega, per especificitats del terreny, per especificitats de la latitud, que dona unes peculiaritats al gra que el fan excepcional.
Escolta, Joan Carles, vosaltres també participeu en unes altres jornades, que són aquestes dels sopars maridats, que aquestes ja sí estan obertes a més restaurants. Això es va presentar la setmana passada. També una mica quines expectatives en teniu?
Bueno, sopars maridats és la sisena vegada, sisè any que el fem. És una cosa i una campanya molt i molt i molt ja ferma i molt sòlida. És una campanya que ens fa molta il·lusió la cuina de l'Empordanet, i ens fa molta il·lusió perquè vam anar de la mà des del principi amb la D.O. Empordà. La D.O. Empordà i els viticultors de l'Empordà estan fent una feina descomunal en aplicar la seva bona manera de fer en els seus vins, i estan obtenint resultats que la veritat és que no té res a veure els vins que hi havia a l'Empordà fa 8-10 anys amb el que tenim ara i amb el que podem posar a la nostra taula. És una campanya que fa uns anys es va convidar a la Cuina del Vent, que és el col·lectiu de cuina de l'Empordà, sí. On el que es fa és fer un sopar cada divendres des del 2 de març fins al 15 de juny. És una campanya que és molt duradera en el temps, que el que fa és associar un celler de la D.O. Empordà amb un restaurant, i es fa un sopar on es fusiona el vi amb la cuina del restaurant en qüestió.
Quin celler us toca a vosaltres?
Jo tinc aquest any tinc Clos de Gon. La veritat és que bueno, molt content de tots els cellers que hi participen, perquè la veritat és que fan uns vins i una predisposició excel·lent. Clos de Gon, tinc una relació molt especial amb en Miguel, que és l'enòleg i l'alma mater del projecte Clos de Gon, i la veritat és que em fa molta il·lusió que vingui Clos de Gon. A part, bueno, és un conegut d'ara, però ha sigut un gran desconegut dintre de l'Empordà. Sí. La veritat és que és un celler que tenim aquí a Sant Antoni que és un gran desconegut, i la veritat és que fa uns vins extraordinaris. Però nosaltres el que posem molt en valor amb aquestes jornades és que creem un vincle molt important entre el cuiner i el celler, i això fa que posem cara, posem persona i caràcter als vins, i per això això és molt important per nosaltres a l'hora de després, de durant tot l'any, defensar uns productes i un producte com és el vi, molt important a les nostres taules i que està molt oblidat a les cartes de molts restaurants de la nostra zona, cosa que no passa a altres zones vitivinícoles d'altres regions.
Yeah.
I això és el que hem de reivindicar, i amb aquesta campanya mirem de fer-ho molt honestament des dels col·lectius Cuina l'Empordanet i Cuina del Vent, torno a dir-ho, amb la descomunal feina que estan fent la veu Empordà i els vinyaters d'aquí de l'Empordà.
Joan Carles Sánchez, xef de l'hotel gastronòmic Esportal de Pals, gràcies per atendre'ns, i escolta, alguna visita vindrem a fer, eh? No sé si per la cuina del foie o per les jornades del foie o per els sopars maridats, però una altra vindrem a fer.
Aquí estem per el que faci falta, i endavant, i sobretot molta gastronomia per tothom.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Bon dia, bon dia.
Adéu, bon dia. D'aquí 4 minuts seran 9:15. I anirem amb en Dani i amb en Martí, que sempre tenen gana, també, i amb en David, amb algun sopar d'aquests. Bé, sí, fan que sí des d'allà la redacció. I encara, per tancar el bloc informatiu d'avui, l'Ajuntament d'Ullà ha col·locat ressalts al carrer dels Estudis. Estan situats a prop de l'entrada principal de les escoles públiques amb l'objectiu que els cotxes redueixin la velocitat i aconsegueixin així millorar la seguretat dels alumnes. Paula Boira.
Aviat, l'Ajuntament d'Ullà també instal·larà una marquesina a la zona verda on els escolars de l'Institut de Torroella de Montgrí esperen l'autobús. Amb això, el consistori busca crear un lloc segur pels nois davant les inclemències del temps que s'han patit les últimes setmanes. L'alcalde, Josep López, ha remarcat que la seguretat dels escolars és una prioritat pel seu govern i ha recordat que les dues mesures viàries formen part del projecte Escola Segura que ha tirat endavant el govern local. López ha recordat, a més, que el tema de la velocitat ha estat denunciat diverses vegades per la direcció de l'escola, com també per alguns veïns que viuen a aquest carrer. Les dues actuacions tenen un cost que ronda els 10.000 euros. Per ara, ja s'ha instal·lat els dos ressalts, que han tingut un cost de 2.400 euros. Per contra, la marquesina es col·locarà pròximament i té un cost que ronda els 7.500 euros.
Gràcies, Paula. I a les portes del cap de setmana fem una prèvia del que ens espera. Per tant, parlem d'aquesta jornada esportiva, ho fem amb l'Alba Cabrera. I comencem amb futbol. El Palamós anirà fins a Barcelona per jugar contra la Unió Esportiva Sant Andreu i la Unió Esportiva L'Estartit, que rebrà el Vic Riu Primer. Alba Cabrera, bon dia.
L'equip palamusí disputarà al Narcís Salà el partit on comença el compte enrere per mantenir la categoria davant els andreuencs, que són els quarts classificats del grup 5è de la tercera divisió. Els palamusins porten 6 jornades sense perdre i els queden 11 partits comptant el d'aquest cap de setmana per sumar punts i salvar-se del descens, zona a la qual es troben a només 2 punts. S'enfronten a un rival difícil, el Sant Andreu, i un rival també amb aspiracions de pujar a segona B, que va encaixar 3 gols al nou estadi municipal de Palamós durant la primera volta. Diumenge a les 12, el Palamós ha de demostrar com a visitant que el seu projecte de la segona meitat de la competició ha millorat la seva situació. Pel que fa a les tartidenques, elles rebran el quart classificat de preferent femenina, el Vic Riu Primer Refo. Les noies de l'Estartit porten 8 jornades consecutives sense guanyar i recentment han baixat fins a la desena posició. A la mateixa hora que els palamusins, diumenge a les 12, les estartidenques tenen l'oportunitat de revertir la situació negativa per la qual estan travessant jugant a casa per aconseguir mantenir-se a les primeres posicions de la taula.
I deixem el futbol per passar al rugbi. Els Senglars de Torroella tornen a jugar per disputar-se les primeres places de primera catalana a Terrassa contra els seus rivals més directes ara mateix, que són els Carboners.
Després de guanyar els espartans de Granollers a Torroella, els senglars juguen ocupant la quarta posició contra els tercers classificats, els carboners a Terrassa. Segurament aquest serà el partit més igualat de la vuitena jornada de Primera Catalana de Rugbi, el partit que es disputarà a Can Jofresa entre els torroegencs i els de Terrassa. Per tant, molt atents al resultat i la puntuació que aquest diumenge aconsegueixin els senglars a Terrassa, perquè només els separen 2 punts del líder, el Rugbi Club Mataró. Diumenge al camp Can Jofresa de Terrassa, carboners, senglars.
Gràcies, Alba. I per acabar amb la jornada esportiva d'aquest cap de setmana al Baix Empordà, volem recordar que avui comença la 10a edició de la Panda Raid al Marroc, on hi participaran l'Adrià Pereira del taller XJ de Corsà i l'equip d'en Raül Calvo i la Paula López, són de la Bisbal. La Panda Raid és un rally de preu baix que consta de 7 etapes i més de 3.000 quilòmetres per la muntanya i el desert amb objectius benèfics destinats a causes solidàries pel Marroc i que dura 8 dies. Així doncs, els desitgem sort a la gent de casa nostra que ens representa en aquesta Panda Raid. Són 8:45 del matí. I ho va dir ahir a través de les xarxes socials. Carles Puigdemont renuncia provisionalment a la presidència de la Generalitat i proposa Jordi Sánchez com a candidat. L'expresident anuncia que ha denunciat l'Estat davant del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides per violació de drets civils i també de drets polítics. Alba Lejide.
Ho ha anunciat en un discurs retransmès per les xarxes socials i gravat a Brussel·les, on roman des del novembre passat. Puigdemont, a més, ha obert una nova etapa en proposar que sigui Jordi Sánchez president del grup de Junts per Catalunya, qui sigui el candidat a la investidura, tot i ser a la presó de Soto del Real. Per últim, ha deixat clar que no es retira i ha confirmat que s'establirà un Consell de la República a Brussel·les per liderar el camí cap a la independència efectiva.
I per la seva banda, el govern espanyol atribueix la renúncia de Puigdemont a la seva determinació per impedir aquesta burla a la legalitat, segons diuen. La Moncloa insisteix que cal un president que estigui en condicions de governar i adverteix que Puigdemont no viurà de l'erari públic.
El govern espanyol ha atribuït la renúncia provisional de Carles Puigdemont a la presidència de la Generalitat a la seva actuació per combatre el procés de Catalunya. En tot cas, el govern espanyol insisteix que seguirà vetllant pel respecte a la legalitat, inclòs per l'ús correcte de diners públics. En referència al govern paral·lel a Brussel·les, perquè, segons diuen, un fugit de la justícia no viurà a costa de l'erari públic.
Llarena, anava a fer un comentari, però m'estimo més no fer-lo, que encara ens tancaran la ràdio. Llarena declara complexa la causa per l'1 d'octubre i allarga la instrucció fins a un màxim de 18 mesos. La decisió implica la possibilitat d'ampliar la presó preventiva de Sánchez, Cuixart, Junqueras i Forn, però endarrereix una possible inhabilitació.
El magistrat adopta la decisió adduint que la causa conté un gran número de persones investigades i fa cas d'aquesta manera a la Fiscalia, que justificava la petició també perquè cal fer moltes proves documentals i perquè s'han practicat diligències a l'estranger, fruit del fet que 5 dels investigats estan a Brussel·les.
I presó sense fiança per al detingut pel crim de Susqueda. El sospitós, que només ha respost les preguntes de la seva defensa, ha assegurat que és innocent.
El sospitós de matar la parella del Maresme a finals d'agost del 2017 ha arribat a disposició judicial esgotades les 72 hores màximes de detenció i després de 3 dies d'escorcolls anglès. Davant del jutge ha guardat silenci i només ha respost a les preguntes de la defensa. Ho ha fet per afirmar que és innocent i assegurar que no va comprar bitllets per marxar a Colòmbia, el país d'origen de la seva parella actual, el dia 28 de febrer amb la intenció de fugir. El fiscal, que ha fet constar les seves preguntes, li ha demanat si va confessar el crim a algun familiar.
Gràcies, Alba Lejide. Són 8:45 de 9 del matí i avui és divendres. I els divendres tenim una agenda àmplia i extensa per repassar les principals activitats del cap de setmana a casa nostra. I comencem perquè avui, a dos quarts de nou del vespre, al Teatre La Gorga de Palamós hi haurà una doble estrena, en aquest cas de la companyia Cobos Mica. Pau Ponseti.
Marco Fonseca, un dels creadors del col·lectiu Los Innato, dirigeix el nou espectacle de Seeds Yellow. Amb un llenguatge d'una fiscalitat extrema, el seu moviment es centra en la relació d'oposicions terra-aire i en aspectes com la confiança, l'instint, la consciència i el lideratge. La segona peça que es veurà a Palamós, Blue, neix de la mà de Guido Sarli, ballarí i cinematògraf que ens ofereix un vídeo dansa basat en la recerca de la captació del moviment molt influenciat pel Gaga a través de la llum.
I la següent proposta té banda sonora pròpia, és aquesta que escolteu ara mateix. Ens agrada la veu de la Shirley Davis. Déu-n'hi-do. Aquest tros de dona que està cantant i que es diu Shirley Davis, nascuda a Londres, actuarà aquesta nit a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí.
Shirley Davis, nascuda a Londres, filla de pares jamaicans, resident a Austràlia al llarg de 20 anys i ara establerta a Madrid, s'ha convertit en una de les veus més apreciades de l'escena soul espanyola des que fa uns anys ens va sorprendre a l'aparèixer a l'escenari al costat de la llegendària Sharon Jones. Avui a Torroella presentarà el seu nou disc Black Rose, que han registrat al costat de Silverbacks gràcies a la discogràfica Tucson Records. Un debut robust i sensual que desprèn màgia i energia a parts iguals i que farà vibrar el públic de Torroella de Montgrí.
I, per cert, en relació amb aquest concert d'avui, nosaltres tenim sorteig actiu al Facebook, sorteig per aconseguir un parell d'invitacions per anar a veure la Shirley Davis aquesta nit a l'Espai Ter de Torroella. Si us agrada aquest tipus de música, o si no us agrada i potser teniu ganes de descobrir-la, doncs heu d'entrar simplement a la nostra pàgina de Facebook i és tan senzill com etiquetar la persona amb la que us agradaria anar a aquest concert i compartir el vostre amor la publicació de la imatge d'aquest concurs. Shirley Davis serà aquesta nit, com dèiem, a l'Espai Ter de Torroella. Seguim amb més activitats. I anem a dissabte a les 12 del migdia a Palamós i podreu gaudir de la visita guiada al claustre del Mas del Vent, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, Sílvia.
Aquesta iniciativa cultural donarà les claus per interpretar la història d'aquest claustre romànic d'origen controvertit, el Mas i la Torre de Defensa, declarats Bé Cultural d'Interès Nacional i el marc de la finca on s'ubiquen. La visita guiada, que té un preu de 20 euros, anirà acompanyada d'un tastet de productes quilòmetre zero de la finca palamosina Belllloc i també d'una copa de vi de producció pròpia.
I a 6:15 de la tarda, al Teatre Municipal de Palafrugell, l'espectacle El Hombre, la gran chapuza de Dios, Marc Lapés.
L'origen de l'amant clau d'humor és el protagonista del nou espectacle de Justo Molinero. Després de 35 anys darrere del micròfon i amb l'èxit obtingut amb Ahora me toca a mí i Novios con Solera, Justo Molinero torna amb El Hombre, la gran chapuza de Dios. Aquest nou espectacle delirant a clau d'humor s'explica l'inici de l'home i com Déu la va cagar. Un humor senzill per tots els públics en forma de sainets en què les rialles estan garantides.
Doncs seguim repassant les principals activitats. No marxem de Palafrugell perquè també allà a les 6 de la tarda a l'Auditori del Museu del Suro hi haurà una trobada de corals. Els obrers canten coincidint amb l'exposició Empordà Industrial.
La coral Nit de Juny, la coral Mestre Cirés i la coral El Progrés seran les protagonistes i encarregades d'homenatjar la figura de Josep Anselm Clavé, qui va promoure la música i el cant com a eines per elevar el nivell cultural de l'obrer a mitjans del segle XIX. Per recordar aquest passat vinculat als cors de Clavé i al lema Progrés, Virtut i Amor, i en el marc també de l'exposició Empordà Industrial que es pot veure al Museu del Suro, les corals s'han avingut a cantar un tema cada un extret del repertori claverià.
I per acabar el dissabte, a l'Alternativa Bar Musical de la Bisbal hi haurà el concert dels barcelonins Pirats Sound System.
A les 10 de la nit, la música jamaicana aterrarà un altre cop a l'Alternativa Bar Musical de la Bisbal d'Empordà amb aquest concert de Pirates Sound System, el primer sound system de música jamaicana en català. En aquesta ocasió hi haurà la presentació a la província de Girona del seu darrer treball, Ramena, i també es podrà gaudir de la música de FRAC, la Fundació de Raperos Atípicos de Cádiz, i finalment la nit acabarà amb el DJ Carlos Selecta, que punxarà els millors temes jamaicans del moment.
Recordeu que estem repassant les principals activitats culturals d'aquest cap de setmana.
l'agenda cultural de la setmana.
I diumenge a Cruïlles, la colla Els Senglars de Cruïlles ens proposen una activitat popular per gaudir de la millor carn de senglar.
L'Associació de Festes Els Senglars de Cruïlles organitzen la 8a edició de la Senglanada, una jornada per gaudir dels millors àpats de carn de senglar o porquet per tota la família. El menú consistirà en plat de senglar o porquet fins que s'acabin les existències. Té calçots, amanida, pa, vi i aigua. A més, a les 4 de la tarda hi haurà l'actuació de Coi els Mongrons.
I a Torroella de Montgrí, a l'Auditori Espai Ter, a les 7 de la tarda, el diumenge, hi tocarà l'Orquestra Internacional Meravella amb un concert exclusiu.
L'Espai Ter dona continuïtat al cicle de grans orquestres iniciat el 2017 amb una bona recepció per part del públic, amb la voluntat de portar a Torroella de Montgrí i en un entorn immillorable com és l'Auditori les millors orquestres del país. Diumenge, l'Orquestra Meravella, nascuda a Caldes de Malavella l'any 1951 i reconeguda amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya l'any 97 per divulgar la música catalana arreu del món, oferirà un concert exclusiu en un entorn immillorable.
I en connexió amb Extra FM, algunes de les activitats que es poden fer a Sant Feliu de Guíxols, volem repassar-les amb en David González. David.
Aquest dissabte a Sant Feliu de Guíxols, taller infantil, Pinta la música, per a nens i nenes a partir de 4 anys, amb l'Alba Navarro a les 11 del matí a la Biblioteca Octavi Viader i Margarit. I xerrada, Josep Irla i Bosch, als 60 anys de la seva mort. Es parlarà de la figura política i humana de Josep Irla amb Mercè Morales i Jordi Gaig, a les 7 de la tarda a la Casa Irla. I també exposició, una literatura pròpia, dones escriptores, de l'1 al 13 de març a l'IES Sant Elm i del 15 al 23 de març a l'IES Sant Josep. Diumenge dia 4 de març a Sant Feliu de Guíxols, festa de Sant Antoni Abat. A les 11 del matí, inici dels Tres Tombs, passada de cavalls als carrers centrals de la ciutat. A 1:15, benedicció d'animals als jardins Juli Garreta. A la 1, show canina amb els gossos de Jack i Fermín. I seguidament, l'espectacle equestre de Santi Serra a la platja de Sant Feliu. A les 6 de la tarda, actuació d'en Peyu i en Dani, amb una obra solidària a favor d'Oxfam Trainwalker 2018, al Teatre Auditori Narcís Masferrer. Preu de l'entrada, 10 euros.
Un últim cop d'ull a les activitats que podeu fer a Santa Cristina d'Aro, David.
A Santa Cristina d'Aro, durant aquest cap de setmana, vine a veure el campionat de patinatge de figures obligatòries que organitza el Club Patí Cristinenc, al pavelló d'esports, a partir de les 9 del matí. I el diumenge, dia 4 de març, de 9 a 2, nova edició del Mercat de Segona Mà a la plaça Catalunya de Santa Cristina d'Aro.
I tot això us ho expliquem avui, que és divendres 2 de març, el mateix dia que... Posem-hi música, va, que ens agrada. De març, el dia que naixia el cantant dels Bon Jovi.
Jon Bon Jovi va néixer el 1962 a Nova Jersey i és conegut per ser el cantant de la banda a la qual li dona nom. A part de la seva faceta de músic, també l'hem pogut veure en algunes pel·lícules o sèries de televisió com Ally McBeal. Des del 2009 forma part del Saló de la Fama dels Compositors al costat de Richie Sambora. Com a solista ha publicat 4 treballs, entre els quals destaca la banda sonora de la pel·lícula Young Guns 2 amb la cançó Blaze of Glory.
I també un dia com avui, el 2 de març, va morir executat... El 2 de març, sí, ja ho he dit bé. Va morir executat, dèiem, Salvador Puig Antich.
Puig Antich fou un anarquista i antifeixista català, actiu durant els anys 60 i començaments dels 70. Va morir executat pel règim franquista després de ser jutjat per un tribunal militar i condemnat a mort com a culpable de la mort del subinspector de 23 anys, Francisco Angües Barragán. La mobilització per evitar-ne l'execució va ser molt espontània i es van organitzar algunes manifestacions demanant la commutació de la pena capital, però Franco es va mantenir ferm i no va concedir cap indult. Puig Antich va ser executat amb el mètode del Garrot Vil en una cel·la de la presó Model de Barcelona tal dia com avui de 1974.
I encara ressona sovint aquesta condemna i aquesta execució de Salvador Puig Antich. Per cert, si teniu ocasió, mireu-ne la pel·lícula, que és molt bona. Pel·lícula Salvador, que va dirigir Manel Huerga i produïda per Mediapro. Estem a punt d'acabar el programa i avui us hem explicat moltes coses, entre elles que Joan Carles Sánchez, que és el xef del restaurant gastronòmic Esportal de Pals, ha explicat al Supermatí de Ràdio Capital que el foie és un dels grans desconeguts de la cuina del Baix Empordà, Dani Cortés.
Ho ha dit en relació a les jornades gastronòmiques del foie que estan a punt de començar a Pals. Les jornades uniran els restaurants Sapunta, Sol Blanc, La Païsa del Mas Pou i l'hotel gastronòmic Esportal. Així explicava la realitat del foie a l'Empordà.
És un gran desconegut nostre, la veritat és que sí, el fetge
el fetge d'ànec, sí. És un desconegut, però no oblidem que un dels plats o un de les menges molt nostrada és l'ànec, i l'ànec sempre l'hem cuinat i sempre s'ha cuinat molt a la nostra terra.
Sánchez també ha valorat positivament la temporada gastronòmica d'hivern que s'està vivint al Baix Empordà. Assegura que entre setmana no hi ha molta feina, però els caps de setmana sí.
Hi anirem, Dani?
Sí, tant.
Vinga, doncs que vagi bé. Bon cap de setmana.
Vinga, bon cap de setmana.
I abans d'acabar, temps per la previsió del temps, Martí Seguer.
Avui el dia serà amb el cel força serè. Serà a partir de la tarda que el vent anirà perdent força i també el temporal marítim. Tot i això, el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per Mar Brava amb onades que poden superar els 4 metres. Per tant, alerta encara. I temperatures entre els 4 i els 18 graus. El cap de setmana dissabte serà un dia força assolellat i serà a partir de la tarda de diumenge que torna a creuar-nos un front amb baixada